les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tornem a ser amb vosaltres una temporada més a les portes de Troia, començant una nova etapa amb moltes novetats i amb molts moments històrics per explicar-vos. Primer de tot, volem felicitar-nos perquè aquest programa arriba a partir d'ara a moltes més persones. Ja són gairebé una trentena de ràdios arreu de tota Catalunya les que inclouen en la seva programació aquest espai d'història. Volem agrair la confiança de les emissores que des de fa ja 2 anys han apostat per nosaltres i de les que, a partir d'enguany, en què formem part de la xarxa de comunicació local, també ho fan. Sense oblidar-nos, és clar, de tots aquells que ens escolteu a través del nostre podcast. I comencem el viatge troià d'enguany amb una aventura que també és un gran viatge, la de Marco Polo. Aquest jove venecià, membre d'una família relativament modesta de comerciants, va emprendre, junt amb el seu pare i el seu oncle, un viatge que el va dur a través d'Àsia fins a la cort del Gran Khan. Allà hi va residir durant gairebé 20 anys. Després de fer un últim encàrrec pel Khan, Marco va tornar a Europa a finals del segle XIII. Quins motius van portar aquest jove venecià a emprendre aquest viatge? Era tan sols un simple comerciant? I per què va residir durant 20 anys a la cort del Gran Khan? Aquestes i altres preguntes les respondrem avui. Benvinguts i benvingudes a la tercera temporada de Les Portes de Troia. I com no pot ser d'una altra manera, una nova temporada, saludem els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Pel període del qual parlem avui, el viatge de Marco Polo és un cas únic?
No, la veritat és que no. Sempre s'imagina el món medieval com una mena de món tancat i replegat sobre si mateix, en què la gent vivia en el seu feu, a la seva casa, al seu castell, i pràcticament no sortien mai d'allà. I per contra, el món medieval, molt més del que se'ns ha explicat, és un món en què hi ha molta mobilitat humana, hi ha molta gent que va amunt i avall, hi ha molts viatgers que fan viatges molt més llargs dels que ens pensem. Marco Polo no és un cas únic, però no només el seu, fins i tot podríem parlar d'expedicions molt més àmplies, com per exemple els vikings, que als segles 9 i 10, en aquest moment que semblava que no es movia ningú, que tot era aquesta edat oscura, doncs ells arriben, es mouen i es traslladen fins a les costes americanes o travessen tot el continent fins a arribar a Bizanci. Per tant, hem de canviar una mica aquesta mentalitat, aquesta imatge que tenim del món medieval i veure que Marco Polo és un cas una mica excepcional, perquè realment fa un viatge, s'està uns quants anys, 20 anys fora, està a la cort del Gran Khan, però no és un cas únic. Hi ha altres viatgers en aquest moment del món medieval.
Això de canviar la idea que es té sobre el món medieval, medieval costarà, eh?
Sí, bueno, els medievalistes sempre estem allà picant pedra, no? Sempre ho intentem.
I un altre medievalista, benvingut Alberto Reche.
Benvingut.
Quin paper va jugar l'imperi mongol en les possibilitats de Marco Polo de poder realitzar el seu viatge?
Bé, de fet seria el col·laborador necessari, no? Perquè de fet no seria explicable les possibilitats de que es donés un viatge com aquest si no existís l'imperi mongol, perquè funciona com a eix, jo l'hem veient durant el programa, com la connexió política que permet assegurar tota la zona de l'Àsia Central, tota la zona de l'Extrem Orient, i permet una cosa que fins llavors s'havia hagut de fer per uns altres camins. Per exemple, hem de pensar que bona part de les comunicacions o del comerç entre Àsia i Europa, o entre l'Àsia Profunda i Europa, s'havia fet a través de territoris islàmics. L'imperi mongol permet, per primera vegada en molt temps, que l'Europa cristiana pugui relacionar-se de tu a tu amb Àsia sense l'interlocutor no sempre massa ben vist, que era el món islàmic. Llavors, aquesta ruta de la seda, aquesta ruta de les caravanes, per primera vegada, per això aquests mercaders venecians fan el viatge ara i no ho feien 100 anys abans, perquè ara les condicions com dirien avui, de la geopolítica euroasiàtica, permetien aquest tipus de viatges.
Segur que n'aprendrem avui molt de grans viatges. Qui us parla, si la meva veu avui m'ho permet, sóc el Sergio Rodríguez, em presento davant de tots vosaltres i dir-vos que estic molt content d'estar aquí, espero estar a l'altura de l'Albert Sánchez Carmona, que ha fet aquest paper que ara faré jo i que ho ha fet molt bé durant les primeres dues temporades i que, per cert, doncs, seguirà col·laborant amb nosaltres i seguirem escoltant aquí a les portes de Troia. Ja ho anireu descobrint com aquestes altres novetats al llarg de la temporada.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
El llibre de les meravelles. L'aventura de Marco Polo la coneixem gràcies al llibre de les meravelles. I quan va ser escrit aquest llibre? Ens agradaria conèixer aquesta història.
De fet, la composició del llibre és un enigma més de tot el que envolta el personatge. De fet, no sabem ni el nom, perquè rep des de l'inici diversos noms, no? Il Milione, el millor, el milió, el viatge de Marco Polo, el llibre de les meravelles. No hi ha, durant l'edat mitjana també hem de treure'ns aquesta idea de que els llibres tenen un títol, sinó que moltes vegades reben diferents noms segons la zona i el moment. A la pregunta quan va ser escrit aquest llibre, és també una petita història en si mateix. Sabem, que encara no ho sabem molt bé, les línies generals de com es va fer. Sabem que va ser escrit en 1298, en el moment en què Marco Polo ja ha retornat a Europa i es troba a la presó. Ell ha tornat cap al 1986-87 a Venècia, just en el moment en què Venècia està tenint una guerra brutal contra Gènova pel control comercial del Mediterrani, i la versió tradicional diu que Marco Polo retorna a la ciutat just en el moment per poder participar en la batalla de Cúrzola, que és una batalla del setembre de 1298, en la qual la flota veneciana és aniquilada per Gènova. I en aquesta batalla, bona part dels ciutadans de Venècia que participen són fets presoners. Llavors, va participar en aquesta batalla. És complicat perquè sabem que el 1298 està presoner. La batalla de Cúrzola és del setembre d'aquell any. Fos en aquella batalla, fos en alguna de les batalles preliminars en aquest Mediterrani tan tensionat políticament, la qüestió és que el trobem a Gènova, fet presoner pels genovesos, i és en aquell context quan es posa per escrit les seves vivències d'aquests 20 anys de viatge durant els seus mesos de captiveri, però que no neixen de Marco Polo, sinó neixen de les seves converses amb un altre personatge que serà realment, tot i que una altra sorpresa, que sempre creiem que el llibre del viatge de Marco Polo és a Marco Polo, però resulta que no ho és.
Doncs aleshores, exactament, qui va escriure el llibre?
Doncs la veritat és que quan estava en captiveri, Marco Polo es va trobar amb un altre pres, que era Rusticello de Pisa, i va ser ell qui va escriure les aventures de Marco Polo. És el que ens comentava l'Alberto, no? Que realment el llibre de Marco Polo no el va escriure Marco Polo, sinó que el va escriure Rusticello de Pisa. Tot i així, el llibre normalment es coneix, doncs, com a obra de Marco Polo, i de Rusticello de Pisa ningú ben bé en sap gran cosa. De fet, si no hagués estat per aquesta casualitat, segurament no sabríem res en absolut d'aquest viatge, i per tant, doncs, home, és molta mala sort que pobre Marco Polo 20-25 anys després de marxar a l'Àsia arribi i el primer que faci és estar en una batalla, però gràcies a això es va poder trobar amb aquest altre pres i van poder fer aquest llibre. Rusticello va escriure aquest llibre gràcies a la informació que li va proporcionar Marco Polo, i després la va adaptar per fer el llibre. No oblidem que Marco Polo no havia fet cap diari, que també hauria estat interessant que ho hagués fet, però no ho va fer, perquè bueno, en aquell moment no era el seu objectiu fer aquest tipus d'escrit, i quan es va trobar amb Rusticello de Pisa, l'únic que va fer va ser descriure-li tot allò que havia vist i sentit, i va ser l'autor el que va adaptar tot el material que li anava proporcionant Marco Polo per anar fent el llibre. I de fet, ja des de l'inici de l'obra se'ns diu clarament que expliquen la història de Marco Polo, però no està parlant en primera persona.
Doncs, si us sembla, passem a escoltar aquest principi del Llibre de les Meravelles.
Senyors emperadors, reis, governants i altres persones que desitgeu tenir notícia dels diversos pobles i de les variades regions del món, llegiu aquest llibre on trobareu relatades les espectaculars meravelles i la gran diversitat dels pobles d'Armènia, Pèrsia, Tartària, Índia i moltes altres regions. Això és el que us referirà aquest llibre tal i com Misser Marco Polo, savi i noble ciutadà de Venècia, ho relata segons ho va veure. Hi ha algunes coses que ell no va veure, però sí que va escoltar de persones dignes de tota fe. Per això, el que va veure ho presentarà com a vist i el que va escoltar ho presentarà com a escoltat perquè en aquest llibre rellueixi la veritat i no hi hagi ombra de mentida.
És curiós i també ens agradaria saber com és que durant un captiveri es podia escriure un llibre d'aquesta mena.
Bé, és un, de fet és una cosa més freqüent del que sembla la literatura antiga i medieval. Per exemple, tenim altres exemples. Bernat Metge escriu Los Omni estan a la presó, igual que Boeci escriu la seva Consolació de la filosofia en les mateixes condicions, perquè hem de treure's la idea de que la presó, el fet d'estar empresonat, és al llarg de la història és el mateix que tenim ara en el nostre món de presons públiques institucionalitzades. De fet, ser presoner significava ni més ni menys que tenies la teva mobilitat reduïda. No que estiguessis en tots els casos dins d'una presó pública o a la presó pública de la ciutat de Gènova. Aquests presoners, que funcionaven moltes vegades més com a hostatges que com a presoners, perquè no era tant que estiguessin empresonats per complir un càstig, sinó que estaven retinguts en espera de que es pagués pel seu rescat, o de que, com passarà en el cas de Marco Polo, que signessin els tractats de pau entre Venècia i Gènova perquè llavors fossin alliberats els retinguts d'una i una altra banda. Llavors era més una mena de retir tranquil, possiblement al palau d'algun noble genovès, del qual no podies sortir, però dins del qual tu més o menys podies fer vida. Podies fer vida, podies relacionar-te amb altres presoners que estaven en les mateixes condicions que tu, tenies possiblement accés a la biblioteca del palau. Això explica també perquè aquestes obres moltes vegades sorprèn, no?, que Bernat Metge, per exemple, cita obres. Ell en teoria escriu des de la presó, però després et fot cites literals d'Aristòtil, no? I dius, però te'l saps de memòria? O què passa? El que passa és això, que hem de començar a pensar que aquestes presons no són presons com les imaginem ara, no? Sinó que simplement era una mena de vacances forçades en les quals, com tenies temps lliure i no et feien res, doncs al final acabaves escrivint llibres.
També heu parlat de la figura de Rustichello de Pisa. Podríem fer 5 cèntims sobre qui era aquest personatge?
Sí, 5 cèntims, però justets, perquè la veritat és que se'n sap relativament poca cosa d'aquest personatge.
Sí.
Tot i ser Pisa, com el seu nom indica, en aquella època doncs, era força típic portar el topònim com a cognom, ell es va formar en un món franco-anglo-normand, és a dir, aquesta zona del nord de França, de la Normandia, d'Anglaterra, tota aquesta zona tan vinculada, per exemple, a la Guerra dels Cent Anys, que hi va haver doncs, tot aquest moviment amunt i avall. Ell es va formar com una mena de trobador. Estem en un moment en què la poesia trobadoresca ja no vivia els moments que havia viscut anteriorment i, per tant, no podem parlar d'un trobador com a tal, però sí que, per fer una mica de paral·lelisme, doncs podem dir que això, que s'havia format com una mena de trobador. D'ell es coneixen algunes obres més, com ara els romans del rei Artur. I, a més, va estar durant molts anys al servei d'Eduard I d'Anglaterra, cosa que explica també molt de la seva formació. Per tant, podríem dir que era una mena d'escriptor professional de l'època. El fet de la seva formació, això que es formés en aquesta zona del nord de França, de Normandia i d'Anglaterra, explica també en gran mesura perquè el llibre va ser escrit en francès i no italià, la primera versió, cosa que també pot sorprendre una mica els nostres oients. Perquè, si us hi fixeu, en 10 minuts hem dit que el llibre Marco Polo no el va escriure Marco Polo i, a més, que no el van escriure la primera versió en italià, sinó que el van escriure en francès, no? I això és trencar una mica els esquemes.
Sí, de fet, la cosa va més enllà, perquè ni tan sols existia l'italià llavors, sinó que la veritat, aquesta idea de que les llengües tenen una llengua comú, que és la que es parla a la tele, i tothom parla com al telediari, clar, la de mitjana no funciona. I, de fet, fins Dante, que serà el primer que fa l'esforç de crear un italià més o menys comú, el venecià i el genovès tenien poc a veure amb el pisà. Llavors, lingüísticament també és un món que ens hem d'educar, que és molt bonic educar-nos en ell, no? Com una obra escrita... un pisà i un venecià parlen a Gènova en una llengua diferent i acaben escrivint un llibre en francès que es traduirà al llatí i es farà edicions en italià i en català. Llavors és un món de respecte i de plurilingüisme que és molt entranyable.
No, sí, sí. Ja parlant una miqueta més del llibre de les meravelles, saber si realment va ser escrit per explicar l'aventura de Marco Polo o tenia alguna altra mena de finalitat?
Bé, l'aventura de Marco Polo és una mica el pretext per fer el llibre. Realment el que hi havia era una voluntat potser més enciclopèdica, però el que és interessant del paper de Rustichello de Pisa en aquest moment és que el que fa és adaptar el llibre als interessos del seu temps. És a dir, Marco Polo no havia fet cap escrit del seu viatge i llavors quan es troba amb aquest entre cometes escriptor professional es troben doncs, amb la possibilitat doncs, de fer aquest llibre. El que fa Rustichello és dir, bé, tu dona'm la informació, jo la tracto, l'adapto perquè respongui als interessos del que pot agradar més en aquest moment. Clar, jo si vull escriure un best-seller, no sé, em fixaré doncs, com ho fan alguns autors de best-seller actuals, per molt que siguin lectures que ens puguin agradar més o menys, hi ha uns elements característics, deixar el capítol allò obert perquè tinguis sí. ganes de llegir-te el següent i entremig posar-ne un altre perquè t'hagis de llegir 10 pàgines més. Bé, aquests petits trucs i aquestes petites coses doncs, es podien adaptar en aquell moment a uns interessos i unes formes diferents i això és el que va fer Rustichello de Pisa.
Sí, de fet, és difícil definir què és el llibre de les meravelles, no? Perquè és aquestes grans obres del segle XIII-XIV, és com a la Divina Comèdia de Dante, no? És difícil definir què són perquè ho són tot, perquè tenen un valor enciclopèdic, com deia l'Oliver, no? Pot ser vist tant com un llibre de mercaders, un llibre amb orientacions per una guia de viatge, un manual pels ambaixadors que hagin d'anar a Orient, però la gràcia del llibre de Marco Polo, el que el fa tan excepcional i explica per què va tenir tanta repercussió a Europa durant tants temps, és que a banda del seu de la seva terrenalitat, del seu minuciositat com a llibre de viatges, com a llibre enciclopèdic, és que explora una de les grans passions medievals, que és la meravella, el component meravellós, no? Tot allò que no està subjecte, entenent la meravella en un sentit precristià, totes aquelles coses que no estan subjectes al funcionament correcte del món, és a dir, cristià, aquells espais on la gent no és cristiana, on no està subjecte a l'ètica i a les formes de fer que sentien molt seves els homes i les dones d'Europa, en definitiva, un món fantàstic, no? I aquesta és la gràcia de Marco Polo, que des del punt de vista dels europeus del segle XIV o del segle XV és un relat fantàstic, és gairebé com el Senyor dels Anells de l'època, no? En aquest sentit de que explica una cosa que pot ser real però que és tan diferent al que nosaltres entenem que ens fascina, perquè obre tota una sèrie de possibilitats, de formes de vida, de formes d'actuar, de formes d'entendre els plaers de la vida, els animals, les plantes, tan diferent que és fascinant. I aquesta seducció serà un dels motius que expliquen perquè Marco Polo, o les aventures de Marco Polo, o el viatge de Marco Polo, té tant d'èxit. I per què estem parlant a dia d'avui d'aquesta Ana Rosa Quintana, que és Marco Polo, no? Que al final fa que l'escriguin al llibre.
Doncs, si us sembla, escoltem un petit fragment del llibre per mostrar aquesta voluntat, com explicàvem ara, d'enciclopèdia.
Nanjing, que és una província molt gran i rica. Els seus habitants són idòlatres, usen paper moneda i depenen del gran Can. Viuen del comerç i l'artesania. Disposen de molta seda, caça de pèl i ploma i de tot el necessari per viure. Allà hi ha molts lleons.
I què en sabem dels orígens de Marco Polo, Oliver?
Bé, el cert és que també en sabem relativament poc. El nom de Polo és relativament comú a la Itàlia o al que era la península itàlica de l'època i, per tant, és força difícil resseguir-ne els orígens familiars. De fet, tots els que ho han intentat en llibres més o menys divulgatius han parlat de molts Polo i pocs han aconseguit definir una línia més enllà doncs, del seu pare, el seu oncle, el seu avi. D'altra banda, banda, dir que la família de Marco Polo no era de les més importants de Venècia, de la Venècia del moment, i això explica en part també perquè ha deixat menys rastre documental. Segons sembla, la família de Marco Polo es dedicava al comerç, als ports venecians, i feia un comerç relativament modest, de poca envergadura.
Sí, és una mica el que parlàvem abans, de totes aquestes possibilitats que s'obrien a través de la ruta de la seda. Mm-hmm. És una ruta que existia, en línies generals, des de finals del primer mil·lenni, des del segle I abans de Crist, d'aquesta ruta terrestre en el que les espècies i algunes, les joies, els productes d'artesania circulaven per tota l'Àsia Central, entre el Golf Pèrsic, l'Anatòlia i Europa. De fet, a partir del segle XII, el segle XIII, comencem a veure com les potències italianes comencen a interessar-se i a intentar monopolitzar alguns nodes centrals d'aquest comerç, no? El Mediterrani, evidentment, però també la zona al voltant de Bizanci, de Constantinople, les factories, tota una sèrie de factories comercials al llarg de la costa del Mar Negre, que és aquesta, el Mar Negre no deixa de ser aquesta connexió a mig camí entre el Mediterrani, el proper Orient i Rússia. És aquests venecians i genovesos, que com deien, quan Marco Polo torna a Europa, s'estaven enfrontant militarment, perquè el que hi havia en joc era el control d'aquestes xarxes comercials. De nou, hem de defugir d'aquesta idea de l'edat mitjana simple, perquè les xarxes comercials que s'estan teixint a finals del segle XIII i principis del segle XIV, connectant Europa, o l'Europa mediterrània, amb l'Àsia Central, generen una quantitat de riquesa espectacular. Llavors, són les grans empreses comercials i les grans empreses d'inversió de l'època. Llavors, aquestes famílies com els Polo, que semblen molt modestos si mirem què fan, realment no són tan modestos a nivell de l'engranatge del gran comerç, perquè són les pequeñes peces que connecten i que fan que, per exemple, a Barcelona arribin espècies del centre de l'Àsia, o que modes artístiques, o que fins i tot enfermetats. Quan parlàvem del programa de la Pesta Negra, vam veure que la Pesta Negra arribava a Europa gairebé per culpa dels genovesos i de les seves colònies, o de la seva colònia Caffa. Llavors, el que estan fent aquests venecians, aquests genovesos, és obrir les fronteres del món conegut. Llavors, tenen un paper comercial, però com podeu, o com els oients poden entendre, no només era una qüestió econòmica, era una qüestió política, era una qüestió bèl·lica, era una qüestió, en el fons, de controlar totes aquestes possibilitats d'un nou món que s'estava obrint.
Aleshores, en aquest context que ens acabes de relatar, justament el paper de Marco Polo, què s'apropa més, a uns interessos comercials o a uns interessos d'un altre tipus?
Bé, sobre aquest tema també s'ha debatut molt, s'ha parlat moltíssim, i la veritat és que hi hauria una mica de tot plegat. Bé, molt sovint s'ha plantejat que Marco Polo era simplement un comerciant que va anar a l'Àsia amb interessos únicament comercials i que va estar allà amb aquest objectiu. Tot i així, sembla que la realitat és una mica diferent. Sembla que Marco Polo, que va marxar en el viatge amb el seu oncle i amb el seu pare, va marxar cap a la cort del Gran Khan com a representant del papa de Roma, és a dir, com una ambaixada del papa. Per què el papa enviava una ambaixada? Doncs per un fet molt senzill. L'Alberto ja ens ha comentat, i crec que ens comentarà després, també la situació dels mongols i del que havia significat l'aparició de l'imperi mongol en aquest món euroasiàtic del moment. Pensem que durant molts segles, 3-4, l'enemic de la cristiandat havia sigut bàsicament l'islam. De cop apareixen els mongols i quan arriben a les portes d'Europa també generen temor, por, i també es converteixen en una mena d'enemic. Però quan més endavant es vegi que els mongols no penetraran més allà del que podria ser la zona d'Hongria, etc., els cristians veuen que aquesta gent doncs toleren les religions, que no són musulmans i que, per tant, es pot buscar algun tipus d'aliança que els permeti combatre contra els musulmans i recuperar aquest objectiu sempre, de recuperar Terra Santa. Per tant, el que buscava una mica el papat era fer uns vincles amb la cort del Gran Khan per tal d'evangelitzar-lo, de cristianitzar-lo, amb l'objectiu doncs, de que hi haguessin cristians a banda i banda del món musulmà i que això servís per lluitar contra els musulmans i recuperar. Hem de pensar que en aquell moment a Xina s'hi havia fins i tot creat un bisbat. Per tant, veiem que l'objectiu papal no era simplement enviar una ambaixada i aviam si teniu sort, sinó que realment hi havia una política. Després aquesta política doncs, no va acabar reeixint de la manera que s'esperava, però realment els objectius polítics del papat hi eren.
A les portes de Troia. El teu programa d'història.
I és aleshores quan Marco Polo va emprendre el seu viatge cap a la poc coneguda terra asiàtica. Doncs per situar-nos una mica a l'Àsia del moment, ens agradaria conèixer també la seva situació geopolítica.
Sí, de fet, tot i que a vegades estem atrapats per la nostra fascinació respecte al món asiàtic, no? Sobre l'exotisme i l'estranyesa d'aquest món que ens sembla tan llunyà, tan mil·lenàriament llunyà, no? Fa que pensem en Àsia com una entitat eterna, immutable, mil·lenària. Però el cert és que el món pel qual viatja Marco Polo i pel qual viatja el seu pare i el seu oncle és un món relativament nou, és un món, com deien a la introducció, que era impossible potser 100 anys abans o 50 anys abans. Era un món nascut, com ja hem comentat, del terrabastall polític, cultural, militar que va suposar el sorgiment i l'expansió mongola a principis del segle XIII. Llavors, aquesta Àsia que recorre Marco Polo és producte directe d'aquesta gran sèrie de canvis polítics i administratius on els khans, els dirigents mongols, havien aconseguit crear una cosa insòlita, que era una connexió directa entre l'Àsia extrema i Europa. Per primera vegada, Pequín, per fer-ho molt resumit, Pequín i Roma estaven connectats. Rússia i la Índia, més o menys també. Llavors, aquest nou món, aquesta nova connexió, va canviar moltes coses. I a més, els mongols, a través de les seves conquestes, que militarment van ser molt cruels i molt durs, sí que una vegada que aconsegueixen pacificar els territoris, tenen molt clar que el que cal és una política centralitzadora o almenys unificadora. Tots aquests territoris diversos de l'Àsia Central, amb moltes petites tribus, ciutats autònomes, regnes nous, vells, ètnies molt diferents, religions molt diferents, en qüestió de 100 quilòmetres podies trobar ètnies completament diferents, amb religions budistes al costat d'una religió animista i més enllà un reducte cristià pers, de tradició persa del segle V. És un panorama geopolític molt complex i una de les grans virtuts dels khans mongols és que aconsegueixen unificar o almenys crear la ficció d'unificació de tot aquest territori. Un exemple molt significatiu d'això, per exemple, és el fet que Marco Polo, que per exemple parla del paper moneda, parla de l'impremta, parla d'alguna sèrie d'aquests ítems culturals que sempre assumim o relacionem amb Xina, no fa cap menció al xinès. Tots els topònims que dona són d'arrel persa, o gairebé tots són d'arrel persa. En cap moment parla de l'escriptura xinesa, que si l'hagués vist li hagués quedat l'atenció, aquesta escriptura que, diguem, a base de dibujitos, tan diferent de la que ell coneixia. Però totes les referències lingüístiques que hi dona són perses. Per què? Hi ha qui ha dit que això és perquè realment no va anar mai a Xina i s'ho va inventar tot i no va passar de Pèrsia. Però la veritat és que des de l'imperi mongol, una de les claus per unificar tot aquest territori és utilitzar el persa com a llengua de cultura. En comptes de mantenir totes les... en comptes del que es feia a Europa, com hem vist en el moment en què Rusticello i Marco Polo posen per escrit les seves aventures, el persa a Àsia durant aquest moment funciona com a llengua vehicular, com a llengua cultural. També des d'Europa s'havia percebut la possibilitat de que aquests mongols fossin cristians o fossin, com deia l'Oliver, partidaris d'una entesa contra els musulmans, perquè una de les coses bones que va tenir l'imperi mongol és que va saber també equilibrar molt bé el component religiós. Això ho perdrà al llarg del segle XIV, en el que una vegada que l'imperi mongol es dispersa hi haurà algunes regions que opten més pel budisme, algunes altres que opten més per l'islam, però en aquest moment encara hi ha una ficció de tolerància religiosa que, vista des d'Europa, permet creure que aquests grans reis mongols són o cristians, o almenys favorables al cristianisme. Llavors, el món pel qual viatja Marco Polo és aquest món, que pot semblar un moment més de la Xina mil·lenària, però que en el fons és un món molt nou i que una de les gràcies, una de les pèrdues de Marco Polo és que descriu un món també que està a punt de desaparèixer, ja ho veurem. És un món que molt nou, però que 20 anys després de que Marco Polo escrigui sobre el que ha vist, ha desaparegut.
Però quan ell va arribar en aquest imperi mongol, va aconseguir una entrevista amb el gran Khan d'aleshores?
Sí, de fet, com deia, Marco Polo, però també el viatge anterior que havia fet el seu oncle i el seu pare, que ja, quan ell diguem que s'ajunta al segon viatge, uh-huh. Un viatge que és la resposta a un primer viatge en el que el seu pare i el seu oncle ja havien arribat a territori mongol, ja havien trebat amistat o almenys coneixença amb el gran Khan. Però bueno, quan ell va arribar a l'època de Kublai Khan, que és el gran Khan d'aquell moment, que també acabava de guanyar una guerra fratricida entre els hereus de l'anterior Khan, i que a més acabava de conquerir bona part de la zona nord i central de Xina. De fet, ell va ser responsable de destruir Karakorum, que era la capital mongola, que estaria a la Mongòlia central, i traslladar la capital a Pequín. De fet, la primera vegada que Pequín és capital imperial xinesa és amb els mongols. Com dèiem, és un món que està a punt de canviar, perquè aquest Kublai Khan, de fet, començarà sent com l'últim dels grans khans mongols, dels mongols unificats, i serà el primer emperador xinès de la dinastia Yuan, la dinastia que regnarà a Xina fins a mitjans del segle XIV. Uh-huh. Llavors, aquesta potser és una de les gràcies del viatge de Marco Polo, no? que arriba en el moment de màxim esplendor d'un món molt nou, però que i molt potent culturalment, però que a la vegada està a punt de desaparèixer. I aquesta gran Àsia profunda que Marco Polo recorre a finals del segle XIII, a mitjans del segle XIV ja no existeix. Aquests personatges com Kublai Khan, aquests gairebé una mena de guerrers savis amants de les lletres que tenen unificada tota l'Àsia central, desapareixerà. I llavors el que trobarem serà l'imperi xinès, la Índia, els canats més islàmics del centre de l'Àsia. Llavors, també és molt interessant, no?, aquest moment, perquè arriba en el moment just per percebre l'últim dels grans khans, l'últim grans personatges d'aquesta dinastia que arrenca amb Genghis Khan, i que acaba precisament amb Kublai Khan.
O sigui, ell arriba en un moment de culminant de tot allò, però quan comença justament el declivi de tot l'imperi.
Sí, de fet, justament en l'època en què ja està és el moment en què aquest gran khanat que havia donat Kublai Khan a la seva mort ja s'havia disgregat en tres o quatre imperis relacionats però separats. I tot això es percep també una mica en el Llibre de les Meravelles, no? En totes les seves tasques com a ambaixadors, quan parla de les províncies, quan parla de les novetats que s'estan introduint, també és la gràcia, no? Ell després ja parlarem, no? Si dona temps, si s'inventa les coses, si no, fins a quin punt el que diu és cert o no, o exagera, però és una pinzellada molt, molt ràpida, però d'un món que tampoc podem percebre d'una altra manera. Si no fos per el relat de Marco Polo, bona part de les coses que sabem sobre l'Àsia d'aquell moment no les sabríem.
Aleshores, tot i que arriba en un moment doncs, amb una sèrie de connotacions polítiques doncs, bastant importants, com és que va quedar-se 20 anys a la cort de Kublai?
Bé, aquesta és la pregunta del milió o del milione, no? per parlar del llibre de Marco Polo. Aviam, el cert és que una mica el llibre ens respon indirectament a aquesta pregunta, però no ens la respon directament. Quan es parla de l'estada de Marco Polo allà, ell simplement aporta dades amb aquesta voluntat doncs, enciclopèdica, però el cert és que no sabem exactament què va fer durant aquells 20-25 anys que va estar allà. Sembla que ell i els seus parents, el seu pare i el seu oncle, es van convertir en homes de confiança del gran Khan i sembla que devien desenvolupar algun tipus de tasca a l'administració per la manera com descriu el llibre. Ja hem dit que tenia una voluntat enciclopèdica, però si realment Marco es va quedar amb totes aquestes idees i tots aquests elements és perquè realment el que li interessava era allò, i si li interessava allò és perquè doncs, tenia una vocació cap a aquest camp.
Doncs si us sembla, escoltem com parla Marco Polo de les rendes que obté el Khan de la Sal.
Em referiré a les rendes que obté el gran Khan de Hangzhou i de les ciutats que d'ella depenen. Parlaré en primer lloc de la Sal. La Sal d'aquesta regió li rendeix cada any al gran Khan 80 fanegues d'or. La fanega equival a 70.000 sesos d'or, el que dona un total de 5.600.000 sesos, tenint en compte que cada seso val un florí d'or, cosa que és extraordinària.
Bé, com podem veure, sembla que Marco Polo estigui molt interessat amb les rendes, amb els impostos que percep, amb les quantitats, no? Sembla que realment doncs, visiti algunes regions, com fent algun tipus de tasca de tresoreria, d'administració, i sembla que es quedi amb unes idees molt concretes. El que sabem és que el gran Khan, doncs, gràcies al seu servei, li va donar un títol honorífic, que és el de Mr. Marco Polo, que tampoc sabem exactament a què equivalia. El que sí que és interessant de comentar és que per tota la gent que no conegui el llibre de Marco Polo, aquest fragment que hem mostrat, o el de la província de Nanjing, és més comú del que sembla. És a dir, no són casos concrets, sinó que el llibre és molt descriptiu i té molt aquest element, no? És a dir, una mica per avisar els oients que si es compren aquest llibre com a lectura, clar, trobaran algunes coses que són interessants i són curioses, però també trobaran dades, eh? Amb això no vull desanimar ningú.
Bueno, això soluciona...
No sé si ho aconseguiràs, eh?
Això soluciona agafant una versió comentada o reduïda, o per joves, perquè com hi ha, per exemple, pel del Tirant-lo Blanc o del Quixot, que són... que estan preparades per l'actor del segle XXI que no està acostumat a aquest tipus de literatura enciclopèdica.
Al final, Marco Polo, el seu pare i el seu oncle van tornar a Venècia. Van haver de fer alguna darrera missió?
Sí, de fet, ells retornen a a Europa, a Itàlia, després d'un últim encàrrec, o bueno, potser Kublai Khan no sabia que era l'últim, però bueno, ja que estaven allà van aprofitar, se'ls va encarregar, segons explica Marco Polo, de portar una de les filles del Khan a casar-se a l'Índia, perquè sabia, el Khan havia arribat a un acord matrimonial amb un dels poders de la Índia, i ells acompanyen a la... per la seva fama de viatgers, de coneixedors del món, acompanyant a la filla del Khan a casar-se. I llavors, aprofitant, també és una mica una explicació molt, molt rara, no? Perquè aprofitant que estic a l'Índia, doncs ja me'n vaig a Itàlia, no? Però bueno, després d'aquests 20 anys de servei, clar, no oblidem que ells, quina era el seu objectiu inicial a l'anar a Àsia. No, en cap moment va ser quedar-se. Ells formen part d'aquesta comunitat de mercaders venecians que estan explorant els límits de les xarxes comercials al moment, amb vistes d'aprofitar-se'n d'elles, amb vistes de tornar a casa, de muntar factories comercials, de saber quins són els poders amb els quals cal comerciar o cal estar en bones relacions per assegurar-se les rutes comercials. Llavors, això explica també la seva, com deia l'Oliver, no? La seva racionalització, la seva... el mesurament del món. Ells tenen molt clar doncs, a Hangzhou, no? A Hangzhou hi ha la sal. La sal val tant. Si agafem, per exemple, un tipus de literatura molt, molt freqüent a l'època, o que comença a ser molt freqüent a l'època de Marco Polo, que són els llibres de la pràctica de la mercatura, que són una mena de manuals que es posen de moda a Itàlia, que són llibres en els quals gairebé són un manual de tot el que ha de saber un mercader si vol comerciar, no? Quants tipus de llana hi ha, quants tipus de sal hi ha, quan val cadascuna, on es fabrica, on es fa... El llibre de Marco Polo en part veu d'aquest tipus de literatura, aquest tipus de mentalitat d'aquests mercaders que com que viuen del negoci, senten la necessitat de classificar el món d'una manera molt clara. Llavors, quan després d'aquests 20 anys ja han vist tot el que han de veure a Àsia, ja saben tot el que han de saber, és el moment de retornar a Venècia per aplicar aquests coneixements i fer-se d'or.
I aleshores, quan van arribar realment a Venècia?
Ells arriben a finals del segle XIII, però el viatge de retorn també és més llarg del que es podria esperar, perquè ells triguen ni més ni menys que 3 anys. Hi ha una part del viatge que es va fer per mar, quan van anar a portar doncs, a la filla del Khan a la Índia per aquest matrimoni, però després hi va haver una part que també van fer per terra i que van trigar més del que es podria esperar, perquè segurament doncs, van aprofitar, com comentava l'Albert, aquesta part del viatge per indagar molt més sobre quina era la realitat econòmica, comercial doncs, d'aquesta regió, també doncs, amb aquesta voluntat de coneixement enciclopèdica i de poder aportar dades per després poder aplicar en els circuits comercials.
El gran drama, però, de Marco Polo és que després de 25 anys fora d'Itàlia, fora d'Europa, quan retorna, el món ja ha canviat. Estàvem dient que aquestes tensions econòmiques, polítiques, aquesta lluita pel control de les xarxes econòmiques d'Europa i d'Europa respecte a la resta del món havien canviat molt, són un equilibri molt precari que canvia molt ràpidament, i l'Europa que es troba Marco Polo quan se'n va als anys 60 del segle XIII serà molt diferent de l'Europa dels anys 90 del segle XVI. La relació de forces entre el papat, l'imperi, les potències mediterrànies, les ciutats italianes, ha canviat completament. Llavors, això explica també que després, quan torna a Europa, acabarà sent un mercader més, de segona fila. Mai, aquest gran personatge que tu esperes que després de 30 anys servint a l'emperador mongol, quan retorna, resulta que no fa res més a la seva vida.
I no van tornar rics, diguéssim.
Aquesta és una mica la qüestió, no? Que de vegades s'ha plantejat que Marco Polo va tornar amb molt d'èxit i reconeixement per part dels seus contemporanis i, a més, carregat de riquesa, però la cosa no sembla que anés ben bé per aquí. Aviam, el cert és que no van tornar pobres, bàsicament doncs, perquè es van poder comprar algun petit palauet i van poder doncs, seguir amb la seva, activitat comercial, que no era molt modesta, però que tampoc era de gran envergadura, però, d'altra banda, tampoc van passar a formar part de l'elit social veneciana i tampoc van tornar extremadament rics, com alguna font posterior ha comentat. De fet, hi ha un autor que diu que quan Marco Polo va tornar, en una versió una mica posterior, que quan Marco Polo i els seus van tornar, que els parents doncs, no els reconeixien, no els volien acceptar, i que el que van fer va ser organitzar un sopar, i quan van començar a regalar perles, rubís i tot tipus de monedes d'or, llavors els parents ja se'ls va venir la memòria i van reconèixer de cop els seus parents, que feia 25 anys que havien marxat. Bé, aquesta és una... I evidentment hi ha una mica de salsa llegendària, però que ha contribuït a fer difondre la idea doncs que Marco Polo va tornar ric dels seus viatges, quan realment segurament no va ser així.
De fet, més que riquesa, el que torna és amb èxit, no? Potser no ell, però sí el llibre del que estem parlant avui. De fet, serà, un dels grans bestsellers de la literatura medieval. De fet, mentre que d'altres llibres o d'altres novel·les o històries es conserven un o dos manuscrits, del llibre de Marco Polo es conserven centenars de còpies manuscrites per tota Europa. A Catalunya en tenim exemples de que circulava, de que ja al segle XIV es comprava, es venia, es copiava, circulaven fins i tot traduccions al català, perquè és el que dèiem abans, era la literatura fantàstica, era el Joc de Trons de l'època. Llavors circulava i fascinava el món d'una manera aclaparadora. Dels 150-200 anys posteriors a la tornada de Marco Polo, encara Cristóbal Colón, quan se'n va a Amèrica, el llibre que porta i que anota i que comenta i que llegeix totes les nits és una còpia del llibre de les Meravelles de Marco Polo, que es conserva a la Biblioteca Colombina de Sevilla, anotat dels comentaris que ell feia mentre llegia.
Doncs ja sabeu, si us ha agradat el que hem parlat avui a les Portes de Troia sobre Marco Polo, doncs teniu el seu llibre per intentar aprofundir una miqueta més. Ara, però, passem a escoltar la efemèride de la setmana.
L'efemèride de la setmana, amb Albert Sánchez Carmona.
Aquesta setmana em permetreu que recuperi la revolució del 5 d'octubre de 1910, que va esdevenir-se a Portugal. Aquesta revolució seria la que acabaria donant pas a la Primera República Portuguesa. Què va portar aquest país ibèric cap a una revolució republicana? Quines són les causes que hi ha darrere d'aquesta revolució republicana portuguesa? Doncs, entre les més importants, trobem la subjugació del país als interessos colonials britànics, les despeses exagerades de la família reial, el poder de l'Església, la inestabilitat política i social, el sistema corrupte d'alternança de partits entre progressistes i regeneradors, la dictadura de João Franco, que és un període en el qual s'aboleix el Parlament per tal de moralitzar la vida política del país, aquesta serà l'excusa, i l'endarreriment que vivia el país. Tot i això, aquesta revolució del 5 d'octubre de 1910 no va ser la primera revolució o revolta republicana a Portugal, sinó que la primera llavor l'hem de trobar a la primera rebel·lió republicana del 31 de gener de 1891, que va estar impulsada per la frustració perquè consideraven que Portugal s'havia rendit davant de la Gran Bretanya. Aquest serà un dels grans motius que estarà darrere del republicanisme portuguès. La recuperació de l'orgull nacional serà un dels factors més importants del republicanisme portuguès. Amb tot, la revolució de 1910 no s'entén sense l'obra del Partit Republicà Portuguès, que només aconsegueix el seu primer escó 32 anys abans de que la revolta triomfés, i hem d'entendre que era un partit molt petit, molt residual, i que també patia moltes pressions per part de l'estat monàrquic. Les idees principals que hi havia darrere d'aquest partit era identificació dels monàrquics i de la monarquia amb l'antipatriotisme i la rendició davant dels interessos estrangers. Hi havia un fort component nacionalista aquí al darrere. També estaven totalment oposats a la religió perquè consideraven que provocava l'endarreriment científic del país i estaven, òbviament, en contra de la posició dels partits tradicionals i de la corrupció que estava amb ells. L'objectiu d'aquest partit no era un altre que la caiguda de la monarquia i, de fet, quan aconsegueixen que caigui la monarquia, ràpidament aquest partit es dividirà en diferents tendències ideològiques. Per posar-nos a la recta final que conduirà cap a aquesta revolució de 1910, que portarà la Primera República, hem de recordar que 2 anys abans va haver-hi un regicidi al qual el rei Carles I i el seu hereu són assassinats a la plaça del Comerç de Lisboa, al ple centre de Lisboa, i puja al tro Manel II amb només 18 anys i mentre els partits monàrquics no deixen de barallar-se entre ells. Un any després, el Partit Republicà, que encara és petit, decideix en el seu congrés que la lluita armada és el millor mètode per prendre el poder. I així s'entra en un període en què es podia preveure la revolta i un cop d'estat. Tot això esclatarà el 3 d'octubre de 1910, que és quan esclata la revolta republicana. Malgrat tot, hi ha descoordinació, no tot surt com s'havia previst, però un petit grup decideix atrinxerar-se a la plaça del Marquès de Pombal, també a Lisboa. El dia següent, el dia 4 d'octubre, la situació continua tensa però igual, no se sap qui ha guanyat. El govern no va aconseguir que arribessin reforços a Lisboa perquè els rebels havien desconnectat els telègrafs i havien tallat les vies de tren. A més, gran part de la Marina del Tajo també s'havia sumat a la causa rebel. Però tot i això, la revolució no va triomfar perquè fos massiva, sinó fins i tot va haver-hi moments en què es creia que havia fracassat després de la primera nit, sinó perquè el govern va ser incapaç de reunir les tropes necessàries per sufocar els 200 revolucionaris que resistien armats a la plaça del Marquès de Pombal. Tot i això, el més curiós d'aquesta revolució, del 5 d'octubre, ara que ja arribem a aquest dia, és el detonant. Jo crec que no pot ser millor, és digne d'una obra de teatre. Enmig de les tensions que hi havia als carrers de Lisboa, un diplomàtic alemany, que estava hospedat en un hotel proper on s'estava lluitant, decideix proposar una treva d'una hora per tal de poder desallotjar els residents estrangers que hi havia en aquell lloc. Els càrrecs monàrquics accepten aquesta treva, llavors aquest diplomàtic alemany es dirigeix cap als atrinxerats republicans i aquests, en veure una comitiva amb una bandera blanca, que normalment significa rendició, creuen que els monàrquics s'han rendit i comencen a celebrar la victòria. Això provoca que molts ciutadans surtin al carrer cridant visques a la república, i això farà que els oficials monàrquics s'adonin que ho tenen tot en contra i decideixen entregar el comandament a oficials republicans. Després de tots aquests esdeveniments, el dia 5 d'octubre de 1910, a les 9 del matí, es proclama la Primera República des del balcó de l'Ajuntament de Lisboa.
La plataforma virtual de cursos Aulae.es ha patrocinat l'efemèride de la setmana amb Albert Sánchez Carmona. A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada.
Doncs no sé si tenim temps per fer una super ràpida recomanació, Oliver.
Home, podríem recomanar un parell de llibres perquè els oients doncs, puguin acostar-se més al tema. Jo recomanaria el llibre de Marco Polo, de Jacques Hertz, que és un llibre molt, molt divulgatiu i que explica molt la situació del moment.
Jo, com anem sobrats de temps, dos, les ciutats invisibles d'Italo Calvino, que tracta d'aquest món Marco Polo i Kublai Khan, i pels que tingueu nens a casa, el Premi Alfaguara 2005, El turno de l'escriba, que parla de la redacció del llibre de Marco Polo des del punt de vista de Rustichello.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a Oliver, a l'Alberto, al Salva, al control tècnic i qui us ha parlat, al Sergio Rodríguez. Fins la setmana que ve.
presentador,
Sergio Rodríguez.
Historiadors,
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors,
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so,
Salva Soler.